mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hemos conocido en Herrera en COPE hace unos minutos cómo Orenes Gran Casino prepara los menús para esta Navidad. También por qué hay que visitar Villarreal durante las próximas semanas y cómo varios estudiantes del Colegio Mater Dei de primero de bachillerato han visitado las instalaciones de COPE en la provincia de Castellón. Echamos un vistazo a la página web castellóninformación.com, que lo que dice hasta ahora es que España suma apoyos para frenar el recorte de las jornadas de la pesca. Y la previsión del tiempo de la mano de Noelia García.
Buenas tardes, cielos poco nubosos y un ambiente soleado. Hoy suben las temperaturas, máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz. Sopla viento flojo de componente oeste. Mañana continuaremos con este mismo tiempo estable. En general, ambiente soleado y cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas serán similares, 16 grados en Castellón de la Plana y 14 en Vinaroz. Las temperaturas mínimas bajarán en el interior y no se descartan heladas débiles. Mínima de 5 grados en Castellón de la Plana. Mañana soplará viento flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en cope.es/Castellón a estas horas es noticia Invisible. La novela de un escritor de Castellón llega a Disney Plus. La plataforma Disney estrena este viernes la adaptación a la televisión de una novela escrita por Eloy Moreno. La Navidad se aproxima y se piden los regalos, los niños preparan las cartas para Papá Noel, pero también para los Reyes Magos, hay que tenerlo en cuenta. Hoy llega el cartero real a la ciudad de Castellón. Concejala de fiestas, Noelia Selma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya están los Reyes a punto de iniciar camino, están yendo hacia el portal de Belén y después ya se dirigirán a la casa de todos los niños de Castellón y, por tanto, hay que preparar esa llegada y ya el cartero real hoy mismo en la ciudad.
Pues sí, recoger cartas ya por los primeros barrios de la ciudad, que este año este cartero real que primero ha visitado los barrios y llegará a las 11 en punto a la Plaza Mayor de Castellón.
¿Cómo va a ser el recibimiento, cómo está siendo al cartero real y a sus emisarios?
Bueno, pues el cartero real empieza primero a las 10 de la mañana, se hará un recorrido por el centro de la ciudad, saliendo desde la avenida de Rey Don Jaime y recorre las calles de centro, que son Colón, El Medio, Puerta del Sol, para llegar hasta la Plaza Mayor. Eso lo hace acompañado con una serie de animación y que a los más pequeños siempre les gusta. Y también desde las 10 de la mañana, para los más madrugadores, esos que quieren ser los primeros en la cola y esperar allí a que llegue y estar prontito para entregar la carta, habrá una serie de música y de animación en la plaza para que esa espera no se haga tan impaciente para los más pequeños.
Esto será, Noelia, mañana sábado, ¿no?
Sí, mañana sábado.
Mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en la ciudad de Castellón y va a ir visitando, va a continuar la visita durante los próximos días.
Sí, luego va a seguir visitando por los barrios de la ciudad en las próximas semanas. Irá yendo por los barrios a recoger también las cartas.
Hasta el 4 de enero cuando llegará al Grau de Castellón.
Sí, la última visita del cartero real será el día 4, ya en el Grau, el día antes de que prácticamente yo creo que ese día los reyes ya desde el barco van a ver cómo recogen esas últimas cartas y será así en el Grau a las 7 de la tarde en la Plaza Josefina López.
Y después ahora mismo ya estáis trabajando en esa llegada de los reyes, ¿no? Para ese día 5.
Efectivamente, el día 5 es el día grande de los niños con esa llegada de los Reyes Magos y ese broche final a la Navidad con la cabalgata de Reyes y que la Junta de Fiestas está ultimando ya todos los detalles, igual que para mañana para la visita del cartero real y que todo esté perfecto porque los más pequeños son muy exigentes en esas cosas.
Hay que tener en cuenta que la cabalgata será inclusiva.
Eso hay que destacarlo, tanto la cabalgata como mañana la llegada del cartero real, para que, bueno, si en la cabalgata siempre ya es costumbre que haya una zona de PMR, en este caso serán dos, siempre para las personas de movilidad reducida que tengan ese lugar donde disfrutar de la cabalgata. Pero tanto mañana en el cartero real, que va a haber media hora, de 12:30 a 1:30, donde la música y la animación se parará para que los niños con que tienen problemas con neurodiversidad y hipersensibilidad a los sonidos puedan hacer la cola y entregar también su carta. Y en la cabalgata pues mantenemos la novedad que fue el año pasado, y es que hay una zona silenciosa al inicio de la cabalgata, y este año se mantiene para también esos mismos niños. Tienen esa zona que estará perfectamente señalizada y delimitada, y de que puedan asistir, y que el año pasado fue un éxito, las familias estuvieron muy contentas y las asociaciones, y lo vamos a mantener para esta cabalgata del 2025.
Noelia Selma, que es la concejala de fiestas, y que entras en los meses ya con más ajetreo, porque claro, la Navidad, pero hay que estar mirando ya hacia la Magdalena, ¿no? Hacia las fiestas, aunque todo el año hay fiestas en la ciudad, pero sí, las fundacionales hay que estar mirando ya lo que va a ser ese mes de marzo.
Sí, la verdad es que para la concejalía de fiestas, aunque ahora después de Navidad nos queda San Antonio y Carnaval y tal, el punto de mira es de que en cuanto pase Navidad, ya te giras y tienes la Magdalena ahí como objetivo en poco tiempo. Este año es un poco más tardía, con lo cual tendremos ahí un par de semanas o tres más que el año anterior, pero es frenético el ambiente, el cambio, y la Junta sabe que aprieta el acelerador, vamos, en cuanto pasa la cabalgata.
Sí, así es. ¿Ya has podido hacer alguna pincelada de lo que esperas introducir, si hay alguna novedad de cara a la próxima edición?
Pues ahora en estos momentos es la que se están con todas esas pinceladas de posibles cambios, novedades, o entonces ahora es cuando todavía se está acabando de ultimar y valorando nuevas cosas, proyectos, y a ver cómo se acabamos de aferrarla ya para la programación.
Vamos, pero que sí que habrá algún cambio ese año.
Esperemos, que siempre te gusta hacer algún, siempre se puede mejorar, se puede, y si podemos traer novedades, por supuesto.
Noelia Selma, concejala de fiestas, que vaya muy bien esta llegada del cartero real, posteriormente también la cabalgata y todo lo que estáis preparando para esta Navidad en la ciudad de Castellón. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y també seguim pues pendents de com s'ajuda des de la nostra província a València, Raül Puchol.
Sona la banda sinfònica d'Algemesí. Estan tocant en ple carrer, en Algemesí, evidentment, el bolero de Ravel. Això no és d'ara, això és de fa uns 11 anys aproximadament, és un flash mob que van organitzar allí per donar a conèixer tota la seva tasca que estan realitzant. Potser estigues pensant, i què té que veure ara el bolero de Ravel, la societat musical d'Algemesí? Doncs sí que té que veure, i té que veure amb algo que va succeir aquest dissabte i aquest diumenge a Vila-real, mitjançant la penya Cèltic Submarí, que sabeu que sempre té una vessant molt solidària, habitualment per als xiquets i xiquetes d'Espanyol, però que també han estat col·laborant en la zona d'inundacions per la Dana a l'Horta Sud de València i resta de comarques. Han estat duent menjar, roba, però també la solidaritat arriba quan ha passat més d'un mes de tot allò, perquè la gent d'allí segueix patint moltíssim. Des de la penya Cèltic Submarí, Javi Sales, gràcies per acompanyar-nos, bon dia.
Bon dia, Raül.
Què té que veure la banda sinfònica d'Algemesí en Vila-real, en la penya Cèltic Submarí, que heu organitzat per a estos xiquets i xiquetes que en este moment no sé si poden assajar, no poden assajar, o què està passant allí?
Pues mos unís un nexe d'una persona que és el president de la societat musical, que per casualitat vam entrar en contacte per preguntar-los com estaven, només interessar-nos com estaven després de patir la dana. I la seva resposta va ser bueno, que havien perdut la casa, que estava, no tenia res ja, però ho havia solventat vivint en els seus pares. I ell estava tranquil per això, en això. Però el que més li preocupava que la societat musical estava destrossada. De fet, va enviar algunes imatges i vídeos que bueno, podeu veure si busqueu fàcilment a les xarxes. Va aparèixer un cotxe. Van poder entrar al quart dia, van poder entrar a la societat musical, quan la policia es va deixar entrar. Va aparèixer un cotxe, van perdre tots els instruments, totes les instal·lacions. I per a ells el que és la societat musical és molt per a un poble. La música hi és molt important. I van pensar que aquests quasi 400 xiquets que ells tenen a l'escola, més tota la gent de la banda, pues ara no poden fer activitat. Bueno, últimament ja m'han dit que duen 3 o 4 dies que per mig de altres associacions es han cedit locals i han pogut començar a assajar fa esta mateixa setmana. Mm-hmm. Però, claro, ells no poden eixir d'allí, no perquè no vulguin, sinó perquè no tenen transport, han perdut quasi tot, diu que la majoria de la gent del Gemesí ha perdut el cotxe, els serveis de transport públic tampoc funcionen, i com que estan un poc tancats allí, entonces la idea que vam tindre és traure als xiquets, els que puguem, han fletat un autobús, tot d'acord de la Penya Cèltic, que vinguin este diumenge així a Vila-real, que passen un dia diferent, que desconnecten d'aquella misèria, i que es farem un paelló, que és el més típic que fem així, per reunir molts amics. Anem també a veure l'Assut de Vila-real, la Casa de l'Assut. La banda musical, la Lira, també tocarà uns temes de Tàrrega, coincidint en el Dia Internacional de Tàrrega. I a la vesprada, el Vila-real mos ha cedit les entrades per a que puguen assistir al partit de Vila-real contra el Betis. Uh-huh. I això és la idea. També es farem donació de tots els diners que hem recaptat i que estem recaptant en concerts, vermuts, solidaris i totes les activitats que estem fent des d'esta fatídica data.
És dir, que és una ajuda per a que puguen refer el que és la seua, on fent els seus assajos, la seva escola de música i...
Sí, l'ajuda econòmica que es donarem, que encara estem recaptant, hasta este mateix dia, inclús el dissabte 14 a les 12 fem un vermut solidari, que esteu tots convidats a vindre, actua un grup que se diuen Potion Hearts, que també actuen desinteressadament, i tot el que recaptem pues, serà destinat a ells. Ells s'han quedat sense instruments gordos, lo que tenen allí per la banda. I me comentava que, per exemple, els timbals, estos grans, els típics que eixen als concerts, que tenen les rodes, valen 25.000 euros, aquests timbals. I en suma d'instruments, diu que han perdut més de 100.000 euros. Donarem poquets diners, que nosaltres som poquets, però quan ens van dir més o menys el que podríem donar, ens ho van agrair a muntó, que eren padells tota pedra fa paret, i sobretot l'ajuda d'eixir els xiquets del poble pues, també és molt, molt important.
Mm-hmm. Per tant, és una doble activitat. Dissabte hi ha concerts de la Penya Cèltic Submarí. La recaptació és la que donareu junt amb la que ja teniu per a la Societat Musical del Gemesí.
Sí, el mateix dissabte és un vermut pel matí, a les 12 del matí. Després ne farem un altre el dissabte 28. Actua un altre grup que se diuen Silver Fox. I també a les 12. I tot el que recaptem pues, anirà destinat a ells.
O sigui, que 55 xiquets i xiquetes de l'Escola de Música de la Banda Sinfònica del Gemesí estaran a Vila-real este diumenge, passant un dia diferent, traient-los un poc de l'entorn, perquè diuen que és molt important, no?, que no vegin fang, cotxes, encara que siga per unes hores, no?, que canvien d'ambient, de mentalitat, que puguen veure també a la banda La Lira, que desfilarà per els carrers de Vila-real tocant peces com esta de Francesc Tàrrega, viure un partit a l'Estadi de la Ceràmica...
Sí, 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 això és la finalitat, que els xiquets puguen desconnectar, encara que, segons me diuen, aquesta mateixa setmana hem parlat d'ells una altra volta, m'han dit que ells estan com en un joc que és la vida, en un tablero, i que de la nit al dia es han canviat el tablero i es han canviat les regles. Entonces, ells estan adaptant-se, perquè ens preocupem si estan bé, si com poden viure, i ens diuen que van vivint com poden i adaptant-se.
Doncs aquesta és la vessanta més solidària de la penya Cèltic Sumarí, que resta que voren el futbol, com en altres vegades, o en les xiquetes i xiquetes que patissen càncer, sinó en la gent que en este moment necessita ja no sols coses materials, sinó este suport anímic, perquè canvin un poquet d'aires. Javi, la penya Cèltic Sumarí que s'ha volcat en tot el que és la Dana, ho està en diversos municipis, duent menjar, duent roba...
Sí, van començar en les primeres sol·licituds que tenien, que era roba, pues vam estar, la penya se va col·lapsar, vam obrir un divendres perquè, o dijous, perquè la gent vinguera a entregar el que poguera, i el mateix divendres ja ho tenien col·lapsat, van tindre que demanar l'ajuda de l'Ajuntament per a dur el que no mos cabia a uns almacens municipals. El mateix divendres vam anar ja en tres furgons grans a la zona de l'Horta Sud, a dur material, i després ja vam estar fent més viatges, inclús vam contactar en una altra empresa de càtering en la que nosaltres duiem el menjar per a que ells pogueren fer càtering, menjar calent, per a persones allí afectades, i voluntaris i tot això.
Doncs ara és una altra cosa, si no és la gent d'allà la que dueu així perquè puguen tindre uns moments d'esbarjo.
Sí, i el més important és que no mos oblidem. És una cosa que anirà pa llarg, com us han dit, ells estan assabentats i estan preparats, però la por, el que mos diuen és que tenen por de que la gent s'oblide d'aquestes ajudes i que d'ací dos, tres mesos o mig any pues que no puguen seguir recibint el que ara necessiten.
Mira, coincidirà en el Dia Mundial de Francesc Tàrrega. És com si fos una coincidència, però que algo tindrà que veure també, no? A vegades la vida que mos duu aquestes coses.
Sí, vam parlar en la banda municipal de la Unió Musical La Lira de Vila-real i crec que fan un passacarrers al Monument de Tàrrega, a la plaça Vallarri, i després van a la Casa Natalícia, al costat de Sant Pasqual, i acaben en l'auditori fent un concert.
O sigui, aquells també viuran el que és lo seu, que és la música, en este cas la gent del Gemesí, que mitjançant la penya Cèltic Sumarí estaran este diumenge, i recorden que el dissabte tenen este doble sessió de concerts a la seua seu per recaudar fons. Fons que, home, no sé si donarà per a un timbal, però...
Bueno, encara que siga per les baquetes, per algo donarà, sí, segur. No, ells estan molt agraïts, qualsevol ajuda... La setem, vamos, de molt bon gust.
Enhorabona per aquestes iniciatives que està prenent la penya Cèltic Sumarí, en este cas per a la gent afectada per la Dana a l'Horta Sud, i en concret, en este cas, del Gemesí.
Gràcies a vosaltres, Raül.
La música de Francesc Tàrrega, la gran Jota, ja que s'apropa el Dia Mundial de l'insigne guitarrista mundialment conegut, nascuda a Vila-real, va triomfar a Barcelona, soterrada a Castelló, i a Benicàssim que té el seu certamen internacional tots els anys.
Música sionenc més important, més internacional, Francisco Tàrrega. En la penya Cèltic Sumarí, que hem mostrat com també es continua volcant aquesta província de Castelló amb els damnificats, amb totes aquelles persones afectades per les greus inundacions de fa ja mes i mig a la veïna província de València, on desgraciadament van morir 223 persones. És l'últim registre que ha actualitzat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En Navidad regálate una visita a Divina Comedia, donde el cuidado al más mínimo detalle es toda una declaración de intenciones. Divina Comedia, gastronomía sublime y mucho más en calle Ximénez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
El equipo de Divina Comedia te desea feliz Navidad.
Primeres jornades de la memòria històrica a Cabanes. Ponències, reflexions, visites guiades. Aquest diumenge 15 descobreix l'atractiu turístic del patrimoni bèl·lic de Cabanes. Les trinxeres, l'empremta de la guerra civil al nostre territori i les accions polítiques que s'han dut a terme per a recuperar la dignitat. Primeres jornades de la memòria històrica. Tota la informació a cabanes.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El Nadal també és Torreblanquí. Torreblanca celebra su feria de Navidad en el patio de las escuelas con una programación repleta de música, acrobacias, pasacalles, talleres florales y de maquillaje, espectáculos de juego, zancudos, cata de vinos y de productos de kilómetro cero. Feria de Navidad de Torreblanca, solo este viernes, sábado y domingo. Ayuntamiento de Torreblanca.
Disfruta de tus comidas navideñas en un ambiente alejado del bullicio, con fácil aparcamiento y a escasos 10-15 minutos de cualquier población de la provincia. La Cuina de Fernando, una gastronomía única y vistas inigualables en urbanización La Coma de Borriol, en Mediterráneo Golf. La Cuina de Fernando. Información y reservas en sus redes sociales y en lacuinadefernando.com.
Trabajamos para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Castellón es Navidad y el jueves día 5 el centro queda libre de obras de la zona de bajas emisiones para que puedas hacer tus compras en los comercios de proximidad y gozar de la mejor gastronomía. Descubre las renovadas calles del corazón de la ciudad mientras disfrutas de la completa programación navideña y consumes en tus negocios de confianza. Te recordamos que los parkings públicos están abiertos y que el centro es accesible. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Te lo ponemos fácil. Ven al centro. Toda la información en castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
Casmany Electrodomésticos y Cope con acciones solidarias.
Lleva un juguete nuevo o en buen estado a Casmany Electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y conseguirás que un niño sonría estos días.
Esos juguetes se harán llegar a niños de familias sin recursos.
Entrega tus juguetes solidarios en Casmany Electrodomésticos y harás felices a los más pequeños.
Casmany Electrodomésticos, Cope y tú regalando ilusión.
A partir de 2025 obligan a todos los ayuntamientos a cobrar al usuario todo el coste de la recogida y tratamiento de su basura, lo que supondrá un aumento en la tasa de residuos.
Por tu bien, el del planeta y el de tu bolsillo, recicla. Es un mensaje de Reciplaza. Reciplaza, 30 años a tu servicio.
No hay Navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que harán que alegres estas fiestas a quien la recibe y a quien la entrega. Gran exposición en Ciudad del Transporte de Castellón, con un extenso y cómodo parking en la puerta para hacer más cómoda la elección de tus cestas y detalles navideños. Grupo Navarra, desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. En Ciudad del Transporte de Castellón y en gruponavarra.com.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Almendras Marcona de nuestro territorio, miel de romero de Culla, nueces de Zucaina, avellanas de Benasal, mistela de Mas de Rander. Así son los productos de proximidad que utilizan en Turrones Agut de Benlloc para sus elaboraciones. Descúbrelas en turronesagut.com. También tienda online y todo el mes de diciembre en su puesto de venta de la Plaza de Santa Clara junto a las floristerías, con la novedosa crema de turrón para untar en tus desayunos y postres caseros o el pralín de pistacho. Agut de Benlloc, cuarta generación turronera desde 1915.
Apleguem a la una i mitja de la vesprada i, per tant, és moment d'actualitzar la informació d'aquest divendres amb Alberto Marco.
I l'última hora que passa per aquesta Junta de Govern local de l'Ajuntament de Castelló, on s'ha anunciat ja l'acord per a la licitació del que serà el nou pàrquing d'autocaravanes, nou entre cometes, perquè s'ubicarà en una zona on estaven fins ara de manera il·legal, ahí al passeig Ferran i Salvador, en el qual un servei més, que en aquest cas estarà de manera legal, en el que serà el reformat passeig marítim del districte marítim de la capital.
Ara tornes.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero.
Albert, que ens has de parlar de Nadal, d'activitats ja als municipis de la província.
Ja estem en ple pre-Nadal, podríem dir, encara que l'espírit nadalenc el notem moltíssim i en moltíssima activitat durant aquests dies. Per exemple, la que tindran també durant aquest cap de setmana, ja aquesta vesprada obrint, entre cometes, les portes, perquè és a l'aire lliure, és a l'aire lliure del pati de les escoles, concretament en la seua fira de Nadal a Torreblanca. Alcaldessa Tania Gut, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Efectivament, sí, avui comencem ja en la inauguració d'esta fira de Nadal. Tenim una programació per a tots els públics, per als xiquets, per als adults. Comencem avui a les 6 de la vesprada. Farem el sorteig dels vals de la campanya de Nadal que han fet per al comerç local. Tenim taller floral, tenim un espectacle de foc, taller de maquillatge i fantasia. Després, demà també tenim el dia mogudet. Comencem en un cercavila amb espectacle de malabar i tanques. Rebem la visita del Pare Noel, no? Que els xiquets tan esperen. Tenim concerts, tenim una cata de vins i el diumenge també continuem en tota la programació. I si no que sí, animem a tota la gent a que vinguin a Torreblanca a gaudir d'aquest cap de setmana que hem preparat per a tots.
Ja has comentat l'agenda i ja hem vist que com els jocs antics de 0 a 99 anys tenen possibilitat de gaudir la gent a Torreblanca a la fira.
Exacte, totalment. A més, també tenim moltíssimes associacions que monten també paraetes per a col·laborar en elles. Tenim les actuacions de les associacions musicals, com són el grup de Dolçaines i Tabaleter del CENI, demà de matí. Per la vesprada tenim també l'actuació de la banda juvenil, espectacles de foc. Tenim per a tots els públics. Serà 99 anys, Albert, efectivament.
I tot això que arrencarà, com bé has dit, aquesta vesprada a les 6 i que també, com bé has dit, en molta col·laboració d'associacions, d'establiments locals, perquè al final és una fira que el que busca és això, donar-li dinamisme, no, als comerços de la localitat.
Exacte, i sí, el que volem és que la gent aprofite pues, estos dies, no, que tots ja fem les compres nadalenques per als regals de Nadal, per a que el comerç local isca al carrer i tingui també ahí el seu espai, conjugat en les tradicions i en oci, de manera que pues, mentre els xiquets estan entretinguts en tota la programació que hem fet, els papis poden anar comprant en les diferents parades que també monta el nostre comerç local.
Pues ahí estarà aquesta opció, recordem, des de avui a les 6 fins al diumenge, ahí al pati de les Escoletes a Torreblanca, en una cita que quasi serà el començament de tot el que heu preparat de cara al Nadal, a que tota la família puga també gaudir ahí a la localitat, no, Tania?
Exacte, sí, a banda de la fira d'este cap de setmana, tenim també, pues, després farem la cabalgata del Pare Noel, la cabalgata del Reis. Tenim un espectacle musical infantil també el dia 27, el divendres, el gran taller de la Navidad a les 6 en l'Auditori Metropol per als xiquets, un taller astronòmic també el dia 4. Tenim també diferents tardeos i discomòbils durant aquestes dates i, com he dit, pues això, tenim una programació de 0 a 99 anys, no? Per a tots els públics. També tenim la presentació d'un llibre el dia 20, el divendres, per segona volta Francisco Toledo, en el seu llibre de Memòries en la Nube, ja va presentar també el primer així. Per lo tant, tenim una programació pues, variadíssima per a tots els gustos.
Doncs aquesta programació de la que se podrà disfrutar moltíssim durant aquestes setmanes ahí a Torreblanca i que ja tanca un any 2024, que ha sigut molt de treball. En quina sensació l'acaba l'alcaldessa de Torreblanca?
Pues la veritat és que la sensació és molt positiva, hem tingut molt de treball, efectivament, hem presentat fa poc i aprovat el nostre pla estratègic i de turisme de Torreblanca. Estem ja fent tota la tramitació per a remetre a la Conselleria de Turisme i se pla per a sol·licitar ser municipi turístic. És un compromís que nosaltres vam adquirir i durant tot aquest any hem treballat i ara pues, ja tenim els fruits per a que l'any que ve poder aconseguir aquesta distinció, no? També una molt bona notícia, aquesta setmana hem adjudicat definitivament el contracte per a la gestió de les instal·lacions esportives. Era algo vital per a Torreblanca perquè la piscina tenim en compte que portava vora 4 anys tancada, la piscina climatitzada. També entre dins del lot el gimnàs, que recuperarem les activitats dirigides, que també se van deixar de fer. La veritat és que el balanç és molt positiu perquè pues, el treball de, que portem fent durant un any i mig, pues, ja ara estem començant ja a recollir fruits i la veritat és que això pues, és una satisfacció molt gran.
O sea, que ja tenim regal de Nadal anticipat, no?, en tot el tema de la gestió esportiva, perquè ja dius, després de molts anys, que se recuperarà també per a benefici dels, dels habitants de la localitat.
Exacte, la veritat és que moltíssima gent la piscina climatitzada la necessita per salut i ja no només habitants de Torreblanca, és que així mos venien usuaris de pobles del voltant perquè no tots pues, tenen la sort, no?, de tindre una piscina climatitzada, sí que suposarà un esforç per a l'Ajuntament perquè a la, bueno, pues a l'empresa adjudicatària se li abonaran vora 254.000 euros anuals per a que preste el servei, però és un augment en la qualitat de vida dels nostres veïns, en la salut i en la pràctica d'aquest esport, no?, que tanta falta fa. I és una molt bona notícia. La veritat és que estem molt contents i sí, de regal de Reis tenim aquesta bona notícia que esperem que en un parell de mesos ja pugui estar tot en funcionament.
Doncs esperem que així siga, tot i ser treball que porte bon resultat en 2025. Per cert, també per a 2025 les platges ja estaran límpies, no sé si en ajudes de costa o sense. Al final, com ha quedat la situació, Tània?
Sí, les platges pues, ja estan límpies i si no, gràcies a costes, desgraciadament. Sí que vull aprofitar per agrair a la Diputació de Castelló perquè davant la negativa de costes vaig contactar la Diputació, el Consorci Provincial de Bombers, ens van vindre en maquinària i al dia següent els teníem aquí treballant perquè la veritat és que ha sigut impressionant la quantitat de residus que han acabat en la nostra costa i que nosaltres és que era impossible a nivell local assumir això perquè és que no teníem maquinària tan especialitzada i tan gran com per a poder retirar-ho. Sí que hem col·laborat contractant un camió específic per a la retirada de residus i les platges, per lo menos les d'arena, ja estan en bon estat i la gent ja pot gaudir d'elles. Que també una novetat enguany, poden entrar els gossos. És una modificació que van fer de l'ordenança i que ha començat enguany en el mes d'octubre i podran entrar fins al pròxim 1 de març.
Doncs ahí està aquesta novetat, que segur que la poden disfrutar molts aquest cap de setmana i que ho poden completar, com ja hem recordat, en aquesta Fira de Nadal, que obrirà avui les seues portes a les 6, en el pati de les Escoletes de Torreblanca, amb moltíssima activitat i, com ja hem dit, de 0 a 99 anys, molt disfrutable durant els 3 dies. Alcaldessa de Torreblanca, Tània Agut, gràcies com sempre per atendre el micròfon de COPE. Bon Nadal, feliç any nou i segur que ens portes més bones notícies com les que ja has comentat de cara a 2025.
Moltíssimes gràcies i bon Nadal.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Arriba una de cinema y ya tenim per así a Xavi Manzanet. ¿Qué tal, Xavi? Bon dia.
Hola, molt bon dia. ¿Qué tal? Bueno, pues preparats una altra volta, un altre divendres per a parlar de cinema i sèries, sobretot cinema que podem veure així a la nostra província i sèries que podem veure a les nostres o a les plataformes que tinguem de streaming, no? Si us sembla bé, anem a començar en la primera de les estrenes, una pel·lícula quan menys curiosa, que es diu Es el enemigo.
Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Hasta que estalló la guerra. Justo cuando peor me venía.
Que vayan a Madrid, que se suban al camión.
Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No te avisan con tiempo de las cosas.
Es el enemigo, me suena esa voz.
Efectivamente, es el enemigo. Es Oscar Lasarte el protagonista, pero interpreta realmente a Miguel Gila, el cómic etern que todos recordemos por esa capacidad de hacer humor de un tema tan difícil como es la guerra. Pero ahora en concreto, esta película, a mode de biopic, ens repassa la seva vida, els seus inicis i com ell es va convertir en un còmic i com a través de l'humor va aconseguir sobreviure. En el Madrid de 1936, un jove que es diu Miguel Gila viu tranquil, feliç, amb els seus avis en una buhardilla, però l'esclat de la Guerra Civil l'obligarà a Miguel, junt al seu amic Pedro, a anar a lluitar. Allí Gila pues, intentarà sobreviure en les misèries, batalles, fusilaments, presó, però tot ho farà sempre amb humor, un humor que després li valdrà per a convertir-se en el còmic que tots recordem. Dirigís Alexis Morante amb Òscar Lasarte en el paper d'este Miguel Gila, que com bé hem escoltat s'aproxima molt a la veu de que tots recordem del còmic, amb Carlos Cuevas també i Natàlia de Molina. Bueno, esa és l'estrena als cines que m'agradaria destacar, però també tenim altres estrenes que són Kraven the Hunter, La maldició del Queen Mary i Tu no eres jo, que també podem trobar pues, altres sales, no? També de la nostra província. Però anem a endinsar-nos en sèries, ja sabeu que sempre pues, intentem ara donar-li un foradet, un espai a les sèries que arriben a les plataformes, i la primera que voldria destacar és una que es diu 1992 i és d'Àlex de la Iglesia.
Te voy a contar, no puede saberse nunca.
Su marido era muy amigo mío.
Creo que no fue un accidente. Y no voy a estar tranquila hasta que encuentre la asesina de mi marido.
Curro, esa mascota que tots recordem de l'exposició universal de 1992 de Sevilla, ara tindrà una vessant molt sinistra, inclús terrorífica. Anem a fer que, o tracta d'aconseguir que tinguem una miqueta d'inquietud quan veig que m'acurro.
El que volem tots a Curro, el que l'apreciem, Curro pot ser Robin.
Bueno, Curro no és Robin tampoc en esta sèrie. Curro és el ninot que dissa el misteriós assassí d'esta sèrie. És com una firma. Curro realment no té la culpa, però ahí apareixerà Curro en situacions molt dantesques i sinistres. No? La nova ficció del director de La Comunidad o El Día de la Bestia, Àlex de la Iglesia, arriba a Netflix, en torna i ens conta uns misteriosos assassinats en els que sempre se repetirà el mateix patró, que totes les víctimes han sigut cremades i junt als cossos apareixerà un ninot de Curro, la mascota, com bé tots recordem, original de l'Expo del 92. En paraules d'Àlex de la Iglesia, 1992 és un thriller que mescla suspens, intriga política i que ens retrotrau a un moment clau de la història recent del nostre país que molts pues, guardem en la memòria. Protagonitzen la sèrie Marian Álvarez, Fernando Valdivieso i Paz Vega. Pues bueno, ahí está, a Netflix, i la sèrie es diu 1992, fàcil de recordar. I ara també de Netflix, per donar-li un toc nadalenc a la secció, anem a parlar de una sèrie que és recomanable, podríem dir, que es diu Odio la Navidad.
Buen día.
Buen día.
Tengo una entrega para Filippo Sarli.
No, es en el C. Y mira, este es el B. Aquí lo dice.
Bueno, escoltem la versió en espanyol Latinoamèrica perquè no he pogut fer-me trobar el tràiler en castellà, però està òbviament doblada. Es diu Odio la Navidad i és al mateix temps una versió italiana d'una altra sèrie de Netflix que es diu Navidad en casa. Jo vos recomano que ficats a veure esta sèrie, veig que la original, Navidad en casa, però esta també, Odio la Navidad, va un poc de lo mateix. És una premissa superbàsica. Després de convencer a la seva família de que té novio, una infermera soltera emprendrà una recerca desesperada per a trobar parella abans del dia de Nadal. I només falten 24 dies. I això és la premissa bàsica d'esta sèrie. Està protagonitzada per Pilar Fogliatti amb Beatriz Arneja, baix la direcció de Davide Mardegan i Clemente de Muno. Bueno, pues esta sèrie és una comèdia, evidentment, no tenim que esperar grans reflexions substancials d'ella, però ficats a veure una sèrie nadalenca que siga més o menys divertida, pues, bueno, esta Odio la Navidad, o inclús millor, la seva original Navidad en casa, pues, és una bona proposta per a passar estones estos Nadals. I parlar, per acabar, de bueno, l'adaptació que ha tingut la novel·la d'Eloi Moreno a Disney+, Plus, Invisible.
Castellonenca.
Efectivament. Per a acabar este segell de la Terra, Eloi Moreno, autor, escriptor d'ací de Castelló, que ha adaptat o a través del seu escrit ha aconseguit que s'adapte una de les seues novel·les, Invisible, i s'extracta d'una minissèrie que ara escoltem l'àudio.
Estoy aquí para ayudarte, pero tú también me tienes que ayudar a mí.
¿Cómo?
Contándome lo que pasó.
No me acuerdo.
dice que no se acuerda de nada.
Has ido a verle.
¿Quieres que hablemos de los monstruos que ves?
Yo no estoy loco.
Esto es anterior al accidente.
¿Qué es lo que ha pasado?
Bé, curiós com s'entre mesclen en este relat diferents estils i històries, no? Esta és la història d'un xiquet de 12 anys que, després d'un aparatós accident que quasi li costa la vida, es recupera en casa de les seues ferides, però allí revelarà al seu psicòleg que té el poder de la invisibilitat i que un dia inclús va volar amb un drac. A través d'una visió carregada de fantasia, este xiquet, invisible, conta la història que podria ser la de qualsevol de nosaltres, la d'un xiquet que, sense raó aparent, un dia comença a sofrir bullying en l'institut. A mesura que comença a quedar-se soles, no podrà creure ni tan sols amb els seus millors amics que ni que ells puguen fer res per ajudar-li. La seva única explicació possible es trobarà en que això és així perquè a ell ningú el veu. Com passa amb les històries de superherois, ha aconseguit pues, fer-se invisible. No obstant, sí que hi ha algú que vol ajudar-lo, una misteriosa professora recient arribada a l'institut que tractarà, de tot per tots els mitjans, fer visible allò que no ho és. Dirigís Paco Caballero a partir d'un guió del propi Eloy Moreno, escriptor de la novel·la original. I per acabar, com
s'estrena està? Abans, s'estrena avui mateix.
Efectivament, avui arriba Plus. A Disney+. Plus. La podem trobar ja en la plataforma. Entonces, pues, que millor manera de connectar amb esta història i també, si heu llegit el llibre original, de poder comparar.
I que recordem que Eloy Moreno és Casionen, que ha escrit el Casionen i que Disney ha l'ha portat a la xicoteta pantalla. Un dels seus llibres, una adaptació dels seus llibres, Invisible, sí. I per tant, doncs, com deia abans, que és una
molt bona
film
notícia.
Castellonenc. Que al final,
una molt bona notícia, una gesta important, doncs que efectivament la novel·la d'un castellonenc, que a més ha participat ell en l'elaboració del propi guió, perquè després està la novel·la, però també hi ha que adaptar-la per convertir-la en una sèrie, també ha participat Eloy Moreno i està orgullós per el que hem pogut llegir en les xarxes socials, i no espera menys, ja que doncs, això és una gesta èpica, important, per a un castellonenc i de la que tots ens alegrem i que per això pues, ara en Disney Plus, xicoteta pantalla però gran estudi el de Disney que més, que vamos, és una de les productores més importants, o sigui que ha arribat a lo més alt. Així que esperem que la sèrie agradi, que funcione i que puguem també parlar en ell.
I per a finalitzar, què tenim a les taquilles?
Bueno, com estan en la taquilla dels cines, no? Bayana 2, pel·lícula d'animació, se col·loca en la primera posició. Gladiator 2 se col·loca al segon. Wicked, esta adaptació del Mago de Oz, una espècie d'història prèvia al Mago de Oz, està en tercera posició. Pídeme lo que quieras. Al otro barrio, Emilia Pérez, El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. I Quién es quién, Hierarchy i Red One tancarien el rànquing de pel·lícules més vistes.
Una de cine i una de sèries, així, amb Xavi Manzanet. Moltíssimes gràcies. En una setmaneta ens contes més.
Vinga, bon cap de setmana. Adéu.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ven esta semana a los días sin IVA de Albany, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha esta semana los días sin IVA de Albany. Te ayudamos a construir tu hogar. Albany, carretera nacional 340 a Villarreal, tu tienda de muebles.
Rey Melchor, Dani García pide una batidora.
Cash Money.
Lorena Sánchez, una consola.
Cash Money.
Los Reyes Magos tienen claro dónde conseguir sus regalos estas Navidades.
Televisor.
Pues tú qué crees, Cash Money.
Cash Money. Cash Money Electrodomésticos. Los mejores precios de Castellón y provincia también en Navidad. En la ciudad del transporte y en cashmoney.es.
Sí, sí, sí. Cash Money, sí.
Primeres jornades de la memòria històrica a Cabanes. Ponències, reflexions, visites guiades. Aquest diumenge 15 descobreix l'atractiu turístic del patrimoni bèl·lic de Cabanes. Les trinxeres, l'empremta de la guerra civil al nostre territori i les accions polítiques que s'han dut a terme per a recuperar la dignitat. Primeres jornades de la memòria històrica. Tota la informació a cabanes.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Llega con Alberto Marco, Turiscope.
Los viernes son de Turiscope. Toda la actualidad turística de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Turiscope Castellón, con Magnanimous Rural Rooms de Bodegas y Viñedos Mayo García.
Estamos ya dentro de ese espíritu navideño. Las luces en las calles nos animan a visitar y conocer lugares emblemáticos, pero también para adentrarnos en otro tipo de instalaciones que llaman la atención. Hablamos de los belenes, que año tras año buscan sorprender y destacar con instalaciones novedosas. Y en algunos casos, sí, su tamaño es lo que acaba destacando. Y aquí hoy os traemos el más grande de nuestra provincia. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Turiscope Castellón. Esta tarde se inaugura de forma oficial el Belén de Altura. Dicho así, tal vez no llame la atención, pero una vez conocidos más detalles seguro que os cambia la opinión, porque hasta el final de la Navidad se va a poder visitar una instalación que ocupa nada más y nada menos que 455 metros cuadrados, o lo que viene a ser lo mismo, una calle, la del Portillo. Allí, un año más, se instala la representación del nacimiento y numerosos pasajes y edificios de la época a tamaño natural para disfrute y gozo de visitantes. Un trabajo enorme que conlleva y para el cual hemos preguntado a la persona detrás de su instalación y proyecto. Juanvi López Ors nos apunta que el trabajo es casi durante todo el año.
El montaje empezamos a mitad de octubre. El llevar maderas y todo el tipo de decorados, a mitad de octubre empezamos. La construcción fue en mayo. Empezamos a construirlo en mayo.
O sea, aquí.
En el almacén, claro.
Un trabajo que nos explica López Ors se asemeja por su manera de trabajar y también de realizar dichas imágenes con el que se realiza, por ejemplo, un maestro fallero.
Es un trabajo similar pues, a los artistas falleros, a las fallas, que se trabaja en el almacén. Es muy parecido, ¿no? Y luego se monta ya en el... Trabaja en el taller y luego se monta en la calle. Y la verdad que, pues eso, con muchos tiempos, mucho que preparar, que pensar, que hasta que llega a estar ya plasmado, pues está, pues mucho de... Es como pues, lo mismo que digo, es un artista fallero que hace su boceto y tal y lo prepara, pues esto es similar.
Y todo ello se plasma desde hoy ahí en la calle del Portillo de Altura, en un Belén que una vez presenciado sorprende y para que este año también le ha dado una nueva vuelta de tuerca. Y es que casi todas las representaciones son nuevas, incluso algunas con guiño local.
Este año te puedo decir que solo hay dos escenas antiguas, lo demás es todo nuevo, prácticamente todo nuevo. Y tengo que decir también, anunciar ya que la portada, llevo 3 años haciendo una portada inicial, que es un espacio amurallado que está un poco más alto de la calle y ahí llevo 3 años. El año pasado hice, pero el primer año no recuerdo que estén ahí, hay el desierto con algunas decoraciones, ¿no? Palmeras y más. El año pasado ya hice la puerta de Petra de Jordania para ya entrar al Belén. Y este año esto ya hago nuestro. Ya el año pasado empecé a exponer cosas de altura y puse la Cueva Santa, una escena de la capilla de la Cueva Santa, la puse también en el Belén, y este año he puesto la Cartuja de Cristo, que está llamando mucho la atención y que va a dar mucho que hablar, porque he hecho la puerta de entrada del muro de exterior y luego he hecho todo el claustro, digamos uno de los claustros que tenía la Cartuja, todos los arcos del claustro, y al fondo está ya la iglesia mayor de la Cartuja con su atrio reconstruido, que nunca ha estado reconstruido, no se conoce, y el grupo escultórico que hay a la entrada también, que es la Virgen María con el niño, San Bruno y San Juan Bautista.
Pero no es la única novedad. Este año, por primera vez, se pedirá un donativo de 1 euro para la entrada, un precio con el que no buscan lucrarse, sino asegurar su mantenimiento y también poder aportar su granito de arena a los afectados por la dana. Y además, con opción de participar en la rifa de productos locales.
Tenemos 8 sorteos, 3 de ellos son una cena para 2 personas en uno de los restaurantes, bueno, 3 restaurantes de aquí, de la población, y luego tenemos pues estas de productos de varios, de Artesano Gil, tenemos una panadería La Palmera, tenemos varios productos que vamos a sortear para, lo han donado ellos, vamos a pedir 1 euro de entrada, que creo que no es insignificante, es menos para lo que vale lo que van a ver. Evidentemente, quien quiera dar 10, 20, pues bueno, se los dé, pero nosotros pedimos 1 euro y de ese euro vamos a costear un poco el Belén, los gastos que ha habido, porque yo no tengo ningún tipo de subvención ni ayuda. Bueno, este año dice el ayuntamiento que me van a dar un poco de dinero, pero bueno, todavía no ha sido así. Una parte de lo que se recaude va a ir para la dana, claro, por supuesto.
y otro llegará por las noches y sobre todo en unas especiales. Y es que de la mano de una empresa local se ha instalado una iluminación especial que se sumará a visitas guiadas especiales al Belén.
Y este año por la noche lo vamos a cerrar. A partir de las 10, el fin de semana lo abriremos un poco más de tiempo para que la gente pueda venir después de... Porque la noche es muy bonita, la iluminación por la noche. Ah, y tengo que decir otra cosa. Este año tenemos una empresa de aquí, que es Espectáculos TS, que va a hacer una iluminación especial y se va a hacer una narración de cada escena. Y eso van a ser pases puntuales para que la gente vea durante la noche con iluminación o una narración de cada escena de otro modo el Belén.
Lo que parece claro es que, de nuevo, la atracción que supondrá este extenso y espectacular Belén de Altura llevará a vecinos y visitantes, tanto de la comarca como de nuestra provincia y de otras cercanas, hasta esta instalación. Por ejemplo, el año pasado se calcularon unos 30.000 visitantes, lo que vendría a ser 10 veces la población de esta localidad del Alto Palancia. Todo un hecho destacado, como nos apunta Juanvi López Ors.
Posiblemente pasáramos los 30.000, ¿eh? Porque el aparatito que tenemos para el lector de las personas que pasan lee solo teléfonos móviles. Con lo cual, los niños que no llevan teléfono móvil no están contabilizados. O sea que es importante. La verdad que, y la verdad es que te tengo que decir también que hay el año pasado dejaron muchas notas, porque había unos toles sobre una mesa y la gente empezó a dejar su opinión y pues nadie dijo nada despectivo ni ningún problema. Todo fue pues maravilloso. La verdad que la aceptación es brutal y sin duda alguna este año superaremos con creces la cifra del año pasado.
Ya vemos, un gran plan para este fin de semana y para la Navidad en general, pero como siempre, tenemos más. Y aquí os traemos otros 5 para este fin de semana. Empezamos justo al lado de Altura, y es que Segorbe tiene de nuevo visitas guiadas programadas, en este caso para el domingo a partir de las 11. Un recorrido completo por el casco antiguo de Segorbe, recordemos, declarado bien de interés cultural, y que se sumará a la visita de 2 museos. Con precio de 5 euros y punto de encuentro, la oficina de turismo. La otra cita, también navideña, la tenemos en Torreblanca desde hoy hasta el domingo, en el patio de las escuelas de la localidad, con su feria de Navidad, que supone una apuesta por las tradiciones y el comercio, con música, cata de vinos, talleres, malabares, magia, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos apetece algo, digamos, de más aire fresco, especialmente en estas fechas, pues nos podemos ir a Vistabierma Estati, concretamente al Parque Natural de Peñagolosa, donde tenemos este sábado a partir de las 10, ruta guiada desde Alafón del Espino a través del GR7, titulada Todos los caminos llevan al Peñagolosa. La salida será de la ermita de San Antonio en Vistabella. Imprescindible llevar ropa de campo, calzado adecuado, almuerzo y agua. Y las plazas, recordemos, son limitadas con inscripción obligatoria. Otra cita navideña, volvemos a Navidad en este caso en Almasora, porque este sábado a las 6 tienen en la Plaza Doctor Fleming su tradicional Belén Viviente, que cumple su 29ª edición. Una representación que organiza Lluïsos Almasora y que, recordemos, está declarada de interés turístico provincial por su simbología y también puesta en escena. Y en Vilafamés también tenemos feria, en este caso la Fira de les Arts en la Plaza La Tanca, y que desde hoy tiene su 5ª edición.
Esto a Vilafamés, la agenda turística del fin de semana que nos trae Alberto Marco en Turiscope. A punto estamos de alcanzar las 2 de la tarde, por tanto es momento de actualizar la información. Este fin de semana toca acabar de preparar el Belén y también de decorar la iluminación de las casas. Escuchas Mediodía Cope, te seguimos contando todo aquello que te interesa.